Doncs, com ja has escoltat, la pitjor notícia que s'esperava ha arribat, i és que van trobar el cos d'Olivia, desapareguda a Tenerife, una de les dues germanes menors, concretament la de 6 anys, dins d'una bossa lligada amb una àncora a 1.000 metres de profunditat al mar. De fet, dies com avui són aquells que et fan pensar que no sé si tenim arreglo o no. De totes maneres, el problema de tot plegat és que aquests sentiments que desperta aquesta situació, que és macabra, que deixa enrere tot en segon pla, al cap d'unes hores o d'uns dies quedarà enterrada per d'altres històries polítiques o socials. En fi, sóc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí a Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Vinga, que estem a les portes d'un nou cap de setmana, divendres 11 de juny. Hores d'ara amb 23 graus a la ciutat de Lleida. 3 menys que ahir a la mateixa hora. Ahir crec que ens vam enfilar pràcticament fins als 33 de màxima. Veurem fins on arribem avui. Hores d'ara 23 graus, no és que faci fresca ni molt menys. Simplement és que en portem 3 menys que ahir a la mateixa hora. Buscarem aquesta previsió meteorològica amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg. També buscarem la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. Escoltarem el Melo Malo amb l'Andrés Rodríguez, redactor en cap del diari La Mañana. I parlarem de música, de fet. Parlarem amb el Rosendo, que és membre del grup Guardafuegos. Amb ells ens plantarem a la una. A partir de la una parlem de cinema. El divendres de cine amb la Laura González. I a partir de 2:15, l'Espai Groc, on acabem de posar-te a l'agenda moltes opcions de cara al teu temps de lleure, no només ja del cap de setmana i de la setmana vinent. Per tant, des d'ara i fins a les dues, benvinguda i benvingut a la sintonia de Cope Lleida. Com et deia, a hores d'ara, 23 graus a la ciutat de Lleida, amb un cel ennuvolat. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim el meteoròleg Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
Bé, 23 graus a hores d'ara, sí. Cel ennuvolat. Sí, arriba aquest canvi,
És que avui hi ha una situació molt curiosa. Sí. Lleida està a tres franges.
Vaja.
La franja sud, extrem sud, sobretot del Segrià, estic parlant de Maials, Serós, Aitona, Alcarràs, Lleida, tenen les temperatures més baixes de totes les comarques de Lleida.
Caram.
Fins i tot de les de la Vall d'Aran. 18 graus, la més baixa a Maials, 21 a Serós. I és que n'hi ha una mena de tren, filera, de núvols, i de, que es diu tren convectiu, que estan deixant xafes i tempestes a la Vall de l'Ebre central. Des de Saragossa seguint la Vall de l'Ebre fins a Tortosa, amb posta, i surten per la Mediterrània. I clar, això està tapat. Les temperatures més altes es troben a la franja central, a la Noguera. La Noguera i la Conca de Tremp, en aquest moment, 30 graus a Artesa de Segre. I entre 28 i 29, gairebé a tota la Noguera, i a la Conca de Tremp, 26-27. I tornen a baixar, però no tant, al Pirineu. Estem a tres franges a dia d'avui, perquè està lluint el sol a Noguera.
Sí.
Claro, és que els núvols només estan al sud de Lleida. Les Garrigues, Segrià, Pla d'Urgell, són en aquests moments les que el termòmetre no puja tant degut a les nuvolades.
Va per barris, per entendre'ns.
Sí, sí, està a tres franges. Doncs, per avui, aquesta franja de la Vall de l'Ebre no estava prevista ahir. Imagina com evoluciona el temps, no? La que està prevista és que aquesta tardvespre pues es formen aquelles nuvolades de que es diuen d'evolució, vol dir que comencen petites i van evolucionant a més grans, que són els cúmulos, i els cúmulos nimbos, que començarien al voltant de la una del migdia a descarregar petits xafes al Pirineu, cara sud del Pirineu, i baixarien cap al Prepirineu fent-se més grans, i alguns podien arribar o fregar punts de la meitat sud de Lleida, de la plana, fins i tot en el cas del Segrià, el més tardana, a les 7, 8, 9, podia arribar algun xàfec en algun punt del Segrià. Mm. Podien ser localment intensos, però en el Prepirineu i el Pirineu. Si n'hi ha tanta activitat i tantes núvols, tanta activitat tempestuosa i núvols, doncs les temperatures quedarien un poc una mica frenades. Tot i així, les previsions indicaven per avui 33 o 34 graus, però amb aquestes nuvolades no les deixaran pujar.
Bueno, és igual, ens quedarem a 13, jo què sé.
La història d'avui no té res a veure amb la que ve a partir de demà.
A veure, explica'm, va.
El cap de setmana, dissabte, diumenge, i també inclourien dilluns i dimarts, tenint una calorada. lo de onada de calor no se diu, perquè en el cas de Lleida, a partir de 37 i mig, 3-4 dies consecutius, podria ser una onada de calor. Pues, tenim 3 dies, dissabte, diumenge, majoritàriament assolellats. Evidentment que deixaran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, i si deixen algun xàfec ja seria feble i puntual, cosa esporàdica, més el dissabte que no pas el diumenge. I temperatures cap amunt, que comencen a pujar dissabte a 35-36, diumenge i dilluns es tendien la punta de calor, 37-38-39, en algun indret, estic dient les més altes.
Sí,
evidentment,
sí.
A la Vall d'Aran, quan arriba a 30, pues, tindran prou a Viella, no? Però a la resta de comarques, entre 32-33 i 38-37. Les previsions que n'hi ha, que s'estenen a dilluns, que és on tendien la punta màxima de calor.
Molt bé.
Seria una calor una mica prematura. Només en 80 anys, en la primera quinzena de juny, en la primera quinzena de juny, si multipliques 80 per 15, surt 1.200 dies, només 30 ha superat la temperatura els 35 graus.
Déu-n'hi-do.
És prou freqüent, un 0,25%.
Doncs escolta, dilluns, Armando...
Tenim números de que diumenge, dilluns, podem superar àmpliament els 35 graus.
Doncs em dóna la sensació que dilluns en aquesta hora estarem per sobre dels 23 o 25 graus, eh?
Pues segur, segur.
Segurament. Bueno,
ja ens trobarem el dilluns,
sí.
Que seria el dia que, en teoria, a dia d'avui es veu com màxima temperatura. Tenir un cap de setmana d'estiu.
Molt bé.
Plenament d'estiu, per estrenar piscines, platges o muntanya.
Doncs Armando Álvarez, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment a tothom. Bon cap de setmana i salut.
I nosaltres busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Amb aquestes perspectives, més que mai, ja, a les hores centrals del dia, escapa't del sol. Ni prendre sol, perquè no és saludable, eh? A les hores centrals del dia, o sigui, el sol és salut i és necessari, però... Amb aquest índex de radiació solar, que és altíssima, i amb aquesta calor i aquesta exposició al sol, els propers dies, els propers mesos, vaja, a les hores centrals del dia no és saludable, per tant, si et pots escapar d'estar exposada o exposat al sol, doncs molt millor. Per l'ombra, barrets, ben hidratat, esquivar aquestes hores, si pots, jo sé que no tothom pot, i ens estalviarem ensurts, eh? En fi, comencem parlant de successos. Aquest matí, just acabat fa uns minuts, eh? El primer ple de l'estat de la ciutat que s'ha realitzat a l'Ajuntament de Lleida en els darrers 2 anys. L'any passat, per tema de la pandèmia, no es va realitzar, i aquest any sí. L'alcalde de Lleida ha explicat que 5 nois haurien agredit de forma brutal i per motius racistes i xenòfobs un veí de Lleida d'origen senegalès de 47 anys. Els fets els ha explicat l'alcalde de Lleida, Miquel Pollo, durant el que et deia, el ple de l'estat de la ciutat, avui divendres. I aquests fets haurien tingut lloc a principis de la setmana passada. Segons Pollo, la víctima va ser abordada per una persona al barri de Capon. Li va preguntar si volia treballar, al dir-li que sí, el va fer entrar en un espai i allà va ser conduït a una sala on hi havia els 5 nois que l'haurien agredit brutalment fins que va arribar a la Guàrdia Urbana. Pollo ha demanat una anàlisi profund del cas a l'Urbana i també als Mossos d'Esquadra. Així mateix ha dit que Lleida és una ciutat pacífica i convivencial i que una agressió física d'aquestes magnituds i dimensió és absolutament inacceptable. Per aquest motiu, ha afegit que la paeria farà tot el possible perquè no repeteixi un cas així. Hores d'ara, ens hem posat en contacte amb la Guàrdia Urbana de Lleida sense obtenir resposta per saber si s'han detingut o identificat els agressors. Això, com deia, va passar a l'inici de la setmana passada. Per tant, ja fa uns quants dies, però ha transcendit avui. Una altra notícia que ens ha deixat l'Ajuntament de Lleida en aquestes darreres hores, que finalment sí que obriran la piscina de Magraners, sense data, però sí que l'obriran. La pressió ciutadana ha tingut alguna cosa a veure? Doncs suposo que sí, perquè si avui dius que no i demà dius que sí, i entremig, doncs tota la pressió ciutadana t'està acusant, doncs suposo que haurà tingut que veure. La de Gardeny, les de la Mariola, aquestes no. I de moment tampoc s'han pronunciat. També una altra cosa que hem sapigut de l'Ajuntament les darreres hores, i és que l'equip de govern de la paeria vol ampliar a tota la ciutat el sistema de recollida de la brossa porta a porta durant el que queda de mandat. Ho ha anunciat el tinent d'alcalde Sergi Talamonte durant una visita de representants de 10 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona per observar com funciona aquest sistema ja implantat al barri de Pardinyes, Balàfia, Ciutat Jardí, Vila Montcada i una part del camp d'esport. Segons la paeria, des que es va posar en marxa aquest sistema, a part d'aquests barris, el percentatge de recollida selectiva ha augmentat de manera significativa a xifres que superen el 70%. En el cas de matèria orgànica, arriba, es posa per sobre del 40%. Bé, és molt ambiciosa aquest tema. Tota la ciutat en menys de 2 anys, tenint en compte el que està costant, és molt ambiciós, però veurem per on van els trets i com es solucionen els problemes evidents. Evidents que hi ha hores d'ara a Pardinyes i a Balàfia amb la recollida selectiva porta a porta. No és el mateix una zona residencial amb cases d'una sola planta que amb nuclis on hi ha pisos de 6, 7, 8 alçades amb 2, 3 o 4 pisos per replà. No és el mateix, ni molt menys. També l'Ajuntament de Lleida licitarà la nova concessió de l'aula de teatre amb un model que reforça el control del servei. Serà per als 2 propers cursos, prorrogables a 2 més i per un import màxim de 547.718 euros. I el turó de la Seu Vella, de Lleida, tancarà l'accés a vehicles durant la nit per evitar botellons. Entre les 11 de la nit i les 7 del matí estarà tancat l'accés a vehicles, però el recinte seguirà sent accessible a peu. És a dir, una solució a mitges. Una solució a mitges. Només et cal posar una patrulla de la Guàrdia Urbana, patrullant cada 15 minuts allí, i s'ha acabat la història. En lloc de tancar-ho als demés. És a dir, perquè 4 no hi vagin a fer un botellón, ho tanquem a tota la ciutadania. O sigui, jo que no he fet res, si vull anar a partir de les 11 de la nit amb vehicle aparcar a la plaça de la Sardana, doncs no puc fer-ho perquè hi ha hagut 4 brètols que han estat fent el famós i estúpid botellón. No sé si és la solució més adequada. Reitero, potser amb més vigilància, doncs la cosa ja estaria solucionada sense perjudicar els qui no fem res. Vaja. Per cert, més reaccions al discurs que va fer l'alcalde de Lleida fa un parell de dies. Fèlix Larrosa, cap de l'oposició, diu que el discurs ha estat buit i decebedor. Ho explica amb aquest tall de veu Fèlix Larrosa.
2 reflexions a propòsit de la conferència que va fer el dimecres l'alcalde, ahir dimecres. No hi ha res nou. La veritat és que hi dibuixa un escenari de futur que es basa en els èxits dels governs socialistes que l'han precedit. Per tant, no aporta cap idea nova. El hub agroalimentari, la vocació del parc científic, aquesta ciutat pensada per als joves amb noves oportunitats, etcètera, etcètera, es basen en els èxits assolits pels anteriors governs socialistes. El Innofor Agro, el AgroBioLab, el desenvolupament amb intensitat d'un parc científic que precisament requereix més que mai de les ajudes del govern de la Generalitat, que es va comprometre en el seu moment i que encara no han arribat, són èxits dels governs socialistes. Benvingut sigui al nostre discurs.
I per acabar amb la informació de l'Ajuntament de Lleida, nova crisi al govern de la paeria pels assessors de Pueyo que volen marxar almenys 3 càrrecs del gabinet d'alcaldia es plantegen deixar l'Ajuntament per la mala maror. Parlem de tema de vacunacions, perquè és veritat que les xarxes socials de vegades ajuden molt i de vegades fan més mal que bé, difonent missatges erronis o fake news ja directament. Les persones vacunades contra la Covid-19 sí que poden donar sang, en contra del que afirmen missatges que s'estan difonent a Espanya a través de les xarxes socials que tergiversen criteris nord-americans per limitar exclusivament les donacions de plasma convalescents de malalts de coronavirus. Des de fa dies circulen a les xarxes socials missatges que atribueixen a l'organització nord-americana de Creu Roja l'afirmació de que les persones vacunades contra la Covid-19 no poden donar sang, perquè la vacuna destrueix completament els seus anticossos naturals. No és cert, això. En realitat, no és que Creu Roja avisi que no poden donar sang als vacunats, sinó que aquesta organització ha suspès la recepció de plasma convalescent per a malalts de coronavirus per falta de demanda. El que passa és que és molt llaminer. Si tens ganes de difondre fake news, acaba de canviar un pelet el titular i ja està, ja la tens preparada. Per cert, parlant de vacunacions, la vacunació massiva dels 29.400 lleidatans de 40 a 44 anys ja va començar ahir mateix a Alcarràs. Ja es pot demanar cita, també, per avui a Mollerussa i en altres punts com Lleida a partir de dilluns. La immunització a menors de 40 anys començarà aviat i per grups d'edat, malgrat que poden encavalcar-se. En fi, està això anant bastant més ràpid del que es preveia. El Departament de Salut de la Generalitat ha declarat 27 nous contagis de Covid-19 a la província de Lleida i arribem ja a un total de 45.561 persones, 26 nous casos al Pla i només un al Pirineu. Aquestes xifres fan que el Pla de Lleida tinguem un risc de rebrot de 48 punts i un RT de 0,89. Segueix pujant la RT, això sí que hi hem de parar a cura. A l'Alt Pirineu hi haurà el risc de rebrot de 51 punts i una RT de 1,06. I a nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot és de 90 punts i la RT és de 0,91. La RT està experimentant una pujada aquests darrers dies que espero que la puguem mantenir a ratlla en els propers dies, també. Doncs apa, que ja és el moment en el que marxem cap a la redacció del diari La Mañana, perquè allí ens espera el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, Ollea.
Bueno, què tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí, aguantando el chaparrón.
La calor, vamos.
Bueno, a mí esto, la calor no me afecta en absoluto, ya lo sabes.
Nada, justo empiezas a sudar ahora con las temperaturas, ¿eh? Nada.
Ya.
Oye, que este fin de semana se prevé subidas de temperatura interesantes, ¿eh?
Bueno, yo ya estoy un poco vacunado, entre comillas, de decirlo así, porque yo paso de esas cosas que ya te digo yo, de que ahora está la vacuna moderna y yo estoy esperando la vacuna roquera.
La roquera. Oye, claro. Si por pedir también saldrá. De todas maneras, como dijimos la semana pasada, la calor se lleva mejor si es a orillas del mar, ¿eh?
Sí, o a orillas o en un excelente marco como el Molí de Tartareu, que por fin,
¡hombre!,
ya después de un año y pico, ya he ido a un concierto el sábado pasado.
¿Has ido a un concierto?
Fui a un concierto, sí.
Oye,
un concierto, pero un concierto diferente.
Pero es igual, pero eso es noticia, ¿eh?
Sí, sí, ya te digo, en el Molí de Tartareu, para ver a Josep Manel Vega, que es un virtuoso de la guitarra, haciendo sus improvisaciones que ha ido recopilando por varios países y que la plasmó en un concierto totalmente hippie, con la gente en mantas tirado en la explanada.
Pero eso es en la Masía, ¿eh? En la Masía,
sí, sí,
Molí de Tartareu.
Exacto, allí en la Vall de Farfanya.
Es que lo estoy mirando ahora, bueno, supongo que espectacular, ¿no?
O sea, fue el músico sorprendió, pero no solo a los pocos privilegiados que pudimos disfrutar en vivo de su propuesta, sino también de todos los bichos vivientes que pueblan aquel bucólico lugar, especialmente la gran variedad de aves que no dudaron en acompañar los acordes de su guitarra con cánticos.
Pues nada, como más mejor.
Sí, sí, estuvo muy bien. Además, el dios de la lluvia se apiadó, que estuvo amenazante, y llovió una hora después de que terminara el concierto, dos horas y media estuvo.
Bueno.
Pero él no toca la guitarra, la acaricia. Es increíble este hombre, muy bueno, ¿eh?
José
Manuel Vega.
Oye, me alegro muchísimo, que haya salido ya de concierto.
Sí, sí, lo que pasa es que, claro, yo al final le dije, bueno, ahora una de Metallica.
Así, bueno. Joder, por pedir, ¿eh? En fin, oye, pero tenemos más música, ¿no?, este fin de semana.
Sí, 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 hay más música, además, cosas bastante interesantes.
A ver, explícame.
Este viernes los Braquetazos, que siguen con sus directos, sí, sí, están, bueno, quieren venir aquí a Lleida, están mirándolo ya, bueno, ya han firmado para las fiestas de Monzón.
Bueno.
Ya te digo yo que están pegando un pepinazo con el disco que han sacado Sois Unos Idiotas. Y bueno, están en Vinacet esta misma tarde a las 8 en el bar Alacena.
Alacena, bueno.
Sí, pero bueno, la propuesta que yo quiero recomendar es el festival este con cuatro bandas que se monta para el sábado a partir de las 5:30, entre 5:30 y 9, para dinamizar la Rambla Ferrán.
Ah, sí, es verdad, sí. Que, sí,
es que sí, la... lo organizan los vecinos de Noguerola, Estación, sí. Renfe, y es un festival gratuito con 4 formaciones. El orden será, el primero es la banda de versiones Elijus 432, que se encuentra celebrando su 10º aniversario. Hacen rock and roll clásico, mezclan rock and roll clásico con el buen rollo. Luego saldrán los del último escuadrón, que hacen rock duro, que acaban de lanzar el clip precioso, por cierto, Un ángel en mi camino, que lo rodaron en la Serra de Prades. A continuación está el rock progresivo y la psicodelia de los Mesmerians. Y para finalizar la velada, pues con Minim, que es ese palíndrome escrito en minúsculas y sin acento que sí. Ya presentamos aquí en una ocasión, que es el nuevo proyecto del músico Joan Gallardo.
Es curioso lo de esta ciudad, porque normalmente en todas las ciudades, las Ramblas, es un sitio donde hay mucha vida. En cambio, sí. En Lleida, la Rambla de Ferrán y Francesc Macià, bueno, toda esa zona, desde Indíbil y Mandoni, si me apuras, hasta la estación de tren, se ha ido quedando en desuso. Y mira que es un sitio interesante, para que haya actividad de la ciudad. Es curioso eso, ¿eh?
Sí, porque se ha quedado como desbancada, como un poco apartada del núcleo donde se mueve la gente.
Ya, pero la gente se mueve, a ver, donde hay actividades también. Es que yo creo que es un círculo, No sé, pero es un sitio interesante. Quizá falta algo de restauración, quizá otro tipo de tiendas, pero bueno, tenemos, ahí está la Ixco Comercial a Nava, a 15 metros. O sea, no sé, lo encuentro una buena idea, quiero decir, dinamizar la Rambla de Ferrán, a ver si se queda algo.
A ver si la gente responde y
sí, también
se dan un carveo. Porque también se pueden ir, el sábado también se pueden ir a las 8 de la tarde, se pueden ir al Espai Orfeo, donde está la cantante portuguesa Sofía Ribeiro, con el guitarrista Bart Berengui. Hacen una mezcla de jazz y fado. Y otro apunte interesante es que se hace el Symphonic, es un festival de conciertos simultáneos que se hace en 100 conciertos con 5.000 músicos entre toda Cataluña y Baleares. Y aquí se hace en Aseovella, donde se va a hacer, si no.
Claro.
Y va a estar la Escola de Acordeón de Lleida, con sus 3 formaciones. Y bueno, es un concierto gratuito que puede estar bastante bien. Y luego tienen como padrino de cada año, cuando estés el onceavo, la onceava edición, como padrino hay un grupo, y este año es Stay Homes, que harán pues un tema conjunto, todos para finalizar el concierto este, simultáneo.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Cosa
muy bien.
Que está bien.
Sí, sí.
Está bien. Y también hay que pegar una pincelada, porque el pasado miércoles se conmemoró el primer aniversario de la muerte de Pau Donés.
Es verdad.
Que se lo llevó con 53 tacos, un cáncer de colon.
Antes de ayer, sí, sí, sí.
En Naval Darán, en Baguer, que era donde vivía. Pero es que ha salido una iniciativa que es una camiseta con el lema Vivir es urgente, que era una proclama que él no se cansó de trasladar al espectador, sobre todo en la entrevista esa póstuma que le hizo el Jordi Évole.
Es muy buena, Vivir es urgente.
Sí, sí, ya la he visto. Vi el documental, me gustó, y la camiseta la han sacado pues para los ingresos, para impulsar las líneas de investigación que financia la Vall d'Hebron.
Ajá, claro.
Pero solo se puede adquirir en Correos Market.
Bueno.
Pero bueno, es una iniciativa
que está bien, ¿eh? Buscarlo y para ayudar, al final ayuda. Es más necesario que nunca, ¿eh?
Se van a hacer spots publicitarios, han participado de forma desinteresada músicos como Luz Casal, Kiko Veneno, Coque Maya, Manolo García, Estopa, y hasta deportistas como el Pau Gasol, Ricky Rubio, y actores como el Dani Rovira.
Es que,
bueno, está bien.
Es que Pau Gasol, que es amigo, era amigo de Pau Donés, tenían y no pudieron por poco, tenían pendiente el rodaje del último videoclip de un tema del último álbum, y al final no pudieron, con lo cual Pau Gasol ya dijo que se quedó muy afectado y que le faltaba hacer algo. Pues bueno, es un primer paso también.
Muy bien.
Muy bien, ¿qué más?
Bueno, que Los Porco Bravo ha convocado a La Piara para su disco, pero hace un crowdfunding. Los Porco Bravo tienen mucha, aunque son de Baracaldo, tienen una estrecha relación con Lleida. Siempre vienen al Caliqueño. Y bueno, que a partir de ahora, a partir de desde ayer a las 12 del mediodía, pues los que quieran colaborar van a sacar un nuevo disco que se titulará Somos, y que quieren iniciar la gira el año que viene precisamente en Lleida.
Bueno, perfecto.
Pues y nada. Luego los Casón Ronda, que son el grupo este de canciones folk tradicional, de taberna y sobremesa de Balaguer, pues van el sábado también por la tarde a clausurar la fiesta Les Heroiques Dones de Terrassa. Esto es muy curioso, porque lo he estado escuchando hoy precisamente en la COPE, con el Carlos Herrera, de que hablaban de sobre los hechos del 20 de julio de 1558, cuando los varones de allí se fueron a Barcelona a defender del ataque de unos barcos turcos. Y entonces, aprovechando la ausencia, un gran número de bandoleros intentaron tomar la población, que fue heroicamente salvaguardada por los ancianos, los niños y sobre todo por las mujeres. Bueno. Por eso se llaman Les Heroicos Dones de Terrassa. Vale, ahí estarán. Están bien esas tradiciones, ¿eh?
Bueno, además viene de lejos, ¿eh? 1500, no sé cuántos dicho, ¿no?
1558, 58,
20 de julio. Casi nada, nada. Hace más de 500 años. O casi 500 años. Muy bien, Andrés. Pues nada, ahora que tenemos ya la agenda encima de la mesa, vamos con el Melo Malo. Lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana y escucharlo, pues los viernes aquí lo tenemos en exclusiva. Así que, Andrés, a ver, ¿cuál es el Melo Malo que nos has preparado para hoy?
Necesito una nueva canción, porque la que suena es muy mala. En el pasado año no se dio nada igual a lo acostumbrado, porque fuimos de mal en peor. Fechas mágicas pasaron de largo con más pena que gloria, y las tradicionales celebraciones se vieron diluidas al estar prohibidas las reuniones propias para disfrutar de una gran vida social. El tiempo pasa, pero la pandemia está pasando demasiado despacio de nosotros. Mientras, los políticos se siguen cebando con sus imposiciones y prohibiciones que aún ahora están llevando al borde del abismo a esta sucia sociedad. La paciencia tiene un límite, y como no impere el sentido común, todo se va a ir al garete. La gente cada vez está más desencantada de todo, y la vida ya no es tan bella como la queríamos pintar. Son momentos en los que se echa de menos cualquier tiempo pasado, porque ahora sí que podemos afirmar que fue mejor. Eterno desencanto es el título de mi primera novela, y más de 3 décadas después, eso es lo que está pasando. Refranes y dichos de la sabiduría popular que se han repetido hasta la saciedad han dejado de tener sentido y se han convertido en sueños rotos. Aquello de que el pueblo unido jamás será vencido suena a libro de historia, y lo de a mal tiempo, buena cara, que se lo digan a cuantos están tocados de salud o a esos que el poder les impide desarrollar sus trabajos de subsistencia. Vale que la salud es tal vez lo más importante, pero el dinero en esta humanidad de consumo también lo es. Y no hablemos del amor, porque este ha quedado obsoleto y se ha traducido en odio entre nuestros semejantes gracias a las artimañas de esos mandamases que manejan los hilos de las marionetas. Master of Puppets, qué gran álbum de Metallica. En estos tiempos más malos que la tiña y para todo lo que se menea, añoro aquellos felices tiempos de juventud con ansias de esa libertad que nos han quitado por todo el morro en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, necesito saber si hay un cielo que cubre la tierra y el mar. Necesito saber si un astro celeste nos juzgará. Necesito un punto seguro en que mi alma y mi cuerpo se puedan apoyar. Necesito un silencio, alguien que comprenda y que sepa escuchar, cantaban Triana antes de resolver que del pasado no voy a vivir y con mi cuerpo yo quiero sentir. Por eso necesito agarrarme a la cola del viento para poder volar. Necesito que mañana descubra el misterio, una nueva canción. Todos necesitamos una nueva canción. Oh yeah.
Oye, qué potente la letra que has dicho de Triana, ¿eh?
Sí, son muy buenos, Triana, y no están demasiado reconocidos.
No, pero ojo,
yo flipaba con ellos.
Que la lees bien a fondo y cuánta razón tienen, ¿eh?
Sí, no han pasado de moda, ¿no?
No, y además esa letra debe tener un montón de años.
Bueno, pues fíjate, esta es del 78.
Bueno, te lo digo porque cuando está bien escrita, una canción funciona siempre, ¿eh? Funciona siempre.
Sí, Triana son para siempre.
En fin. Bueno, como la buena música, ya siempre lo dices tú, ¿eh? La buena música, no hace falta preguntar de qué año es, da igual de qué año sea, como si es de hace un día o de hace 50 años, da igual.
Y si vas repasando los festivalillos que van resurgiendo por ahí, de verdad que da un poquito de asco, ¿eh? plagado de artistas del régimen.
Ay, sí, sí.
Son festivales para ir con las chirucas puestas.
Sí, sí, sí. Oye, yo no lo critico.
Si,
yo no lo critico si hubiera otros tantos.
Otras alternativas.
Eso digo, de muchas otras.
Pero
temáticas,
que te lo pongan todo el paquete ahí de golpe, yo es que no sé cómo la gente lo aguanta eso, vamos.
Sí, la gente lo aguanta todo, tío, no sé qué pasa, ¿eh?
Pero es más política que no música, eso.
Eso sí. Andrés Rodríguez, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oye. Oh yeah.
RJB Maquinària Agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973 1082 91 i a rjbagricola.com.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro de Belllloc, 973 560017. Li assessorem o a maquinariaferro.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
És un tema que porta per títol Ahora Tampoco, el trobes dins de la proposta Lo que tenga que ser. Són els Guardafuegos i avui parlem amb el seu cantant i guitarra, amb el Rosendo Hernández. Rosendo, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, Lo que tenga que ser, escolta, això ja denota que aquí teniu la nostra feina, aquí teniu la nostra història, i en van, mirem cap en van.
Sí, pues així és, correcte. Exacte, això, sobretot en els temps que estem vivint, doncs que ha sigut quan hem cuinat aquest pis, el que tenia que ser, vam dir, posem aquest títol i que sí, sí, que hagi de fer.
Clar que sí. Ostres, vosaltres sou del Vendrell.
Correcte.
Guardafuegos, quan sou?
Som cinc.
Sou cinc.
Guitarra, baix, guitarra elèctrica, teclats, i jo que toco la guitarra i canto.
Bueno, és una entrevista que, com les darreres que estem fent a grups musicals, com sempre ja ens agradaria poder-la fer aquí als estudis i que poguéssiu entrar amb la guitarra i fer algun acústic, però hem de seguir fent un cara per telèfon. No sé si heu recuperat aquell bon hàbit de pujar a algun escenari, Rosendo, darrerament.
La veritat és que estem de sort.
Bueno,
tot i està la cosa com està, vam presentar el disc al nostre poble, al Vendrell, el 23 d'abril, dia de Sant Jordi, després hem estat a Torredembarra.
Que bé.
Aquest diumenge anem a Sabadell, que bé. A Santa Maria, a Tarragona, i hi ha molta cosa que està a punt, bueno, està a l'aire i a punt de confirmar-se. Sembla que s'obre una estretxa d'esperança, sembla que es comença a tornar a programar, i esperem aquest estiu està més lliurets.
Bueno, us falta Lleida, eh? Jo ho dic des d'aquí, sí. Per si algun programador ens escolta, que volem els guardafuegos a Lleida, perquè sempre dic el mateix, podem escoltar el disc, que podem conèixer-los, parlar amb ells per telèfon, però sempre dic el mateix, amb una banda no la coneixes fins que l'has vist en directe, com a mínim un cop, sempre se'ls ha de donar una oportunitat i veure'ls en directe és el mínim, és el que té. Rosendo, ens deies al principi que aquests temes els heu cuinat durant el confinament. Escolta, com ha anat aquest darrer any? Com ho porteu?
Sí, ho portem bastant bé, dintre del que cap, perquè aquest disc el va començar a preparar al maig de l'any passat, quan es van deixar, perquè tenia tot el confinament del mes de març i abril, quan es van deixar el mes de maig van començar a assajar, a preparar les cançons que teníem, veure què teníem, i treballàvem això amb el productor, vam començar de seguida. El mes de setembre entràvem a la Casa Morada a gravar aquest disc. Mm. La veritat és que ens hem menjat tota la pandèmia. Inclús la sortida del disc, la presentació, si el director que doncs, encara hi som, no? Esperem que no per... No, però sí. Fa el disc de la pandèmia, està clar. Mm.
Entre d'altres coses, és el típic disc en el que és difícil escoltar-lo assegut. Encara que no ballis, jo, mira, estava assegut i estic dret. Ni que sigui per anar marcant la cadera d'un costat a l'altre, però és d'aquella música que t'aixeca de la cadira, que et fa avançar. Lo que tenga que ser són guardafuegos. Estem parlant amb el Rosendo Hernández, que és el cantant i guitarra. Escolta, vosaltres heu comptat amb un parell de col·laboracions força interessants als vostres temes, eh?
Doncs sí, hem tingut la sort de poder comptar amb el Dani Flaco, el doctor d'aquí, de Barcelona, i a l'Eva Cabanas, que és una noia, una cantant de Vendrell, és paisana nostra, i la veritat és que va sorgir quasi a última hora, i estem molt agraïts per la seva feina, perquè han donat un toc al disc. Uh-huh. El Rey Flaco surt en aquesta cançó que hem escoltat abans, ara tampoc, i l'Eva Cabana troba diversos coros i fem un duet a una cançó que després s'hi podeu volver. Uh-huh. La veritat és que ha quedat molt bé, estem molt satisfets i molt contents de poder haver cantat amb ells.
Escolta, Guardafuegos, us trobem a internet, xarxes socials, plataformes de streaming digitals?
Sí, estem a totes les plataformes digitals, a totes les xarxes, tenim de tot. Val. Instagram, Facebook, etcètera. Jo crec que no hi ha pèrdua. Si voleu trobar...
Sempre dic el mateix, Spotify té la seva versió gratuïta en la qual podeu escoltar música de manera legal, i que ni que sigui molt poc, però els seus artistes reben una compensació, repeteixo, pràcticament és testimonial o simbòlica, però escolteu, que ens hem d'acostumar, jo crec que això ho tenim bastant interioritzat ja, afortunadament, que la música s'ha d'escoltar de manera legal. Ho teniu a l'Spotify, ho teniu a d'altres plataformes de música en streaming, els podeu seguir a les xarxes socials com Guardafuegos per estar a la White. Estem pendents d'aquesta data de Lleida, que sé que l'esteu buscant, i que com que la cosa s'està engegant a poc a poc, jo crec que en les properes setmanes pot arribar aquest anunci. Estarem encantats de rebre-us a casa nostra i sobretot de viure un concert. Sempre dic el mateix, els concerts es veuen i es viuen, eh? Són guardafuegos. Digue'm.
No, que tenim uns bons amics aquí a Lleida, els Callejón Canalla,
amb sí, els senyor. Que
hem compartit escenari diverses vegades, són bons amics, i a veure si aviat tornem a ratar aquí, sigui per les terres de Lleida, que puguem anar de visita.
I tant que sí. Lo que tenga que ser és el treball que estem escoltant. Ara mateix el mundo es suficientemente grande. Són guardafuegos. Hem parlat amb el Rosendo Hernández, que és el seu cantant i guitarra. Aquí li agraeixo moltíssim que ens hagi pogut atendre Ara per parlar de la seva música i esperant això, aquest concert que segur que arribarà a Lleida. Rosendo, escolta, enhorabona i un plaer.
Moltes gràcies.
Doncs apa, nosaltres ja anem directes a buscar les senyals horàries. Arribem a la una de la tarda, segueixes amb Cope Lleida, després arriba el migdia de Cope Lleida. Del Ricard Álvarez, un plaer que estiguis aquí amb nosaltres.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La noticia sigue en Tenerife. A esta hora se guarda un minuto de silencio oficial en apoyo a Beatriz y su familia después de que haya aparecido el cadáver de su hija Olivia, de 6 años, mientras se sigue buscando a Ana, la hija pequeña, y al padre, acusado de secuestrarlas y de asesinarlas. Tenerife, Aida Martínez.
Múltiples personas se han querido acercar para mostrar su dolor frente a la sede de presidencia del Gobierno de Canarias en Tenerife, donde se ha convocado una concentración por parte del Ejecutivo en un acto de repulsa ante las últimas noticias conocidas sobre el caso de las menores Ana y Olivia. Hemos hablado con algunos de los presentes que mostraban su dolor por lo sucedido.
Ay, anoche es que no pude dormir. La verdad es que ha sido... No, yo no me esperaba esto, ¿eh? La verdad es que no me lo esperaba. Pero ha sido una cosa horrorosa. No tiene nombre, la verdad.
El buque oceanográfico Ángeles Alvariño continúa hasta hora de la mañana la búsqueda para localizar a su hermana Ana y su progenitor Tomás Jimeno.
La familia real ha querido mostrar también su cercanía con la madre y el entorno de las niñas asesinadas en Tenerife. Lo ha hecho la reina durante su intervención en un foro económico. Leticia ha recordado también a la menor asesinada por su exnovio en la localidad sevillana de Martín de la Jara.
Creo que es difícil esta mañana evitar la expresión de dolor y de tristeza por el asesinato de menores. Me refiero a las niñas de Tenerife y a una niña asesinada en una localidad sevillana, también una menor de 17 años. No creo que haya nadie esta mañana que no intente ponerse en la piel de las personas que aman a estas niñas, a estas menores asesinadas.
Con voz entrecortada la reina. Marruecos tensa de nuevo las relaciones con España. Tras la condena del Parlamento Europeo a Rabat por utilizar niños en la crisis de Ceuta, el Ministerio de Exteriores marroquí, en un duro comunicado, acusa a España de europeizar una crisis que es bilateral entre Rabat y Madrid. Además, la Cámara de Representantes, en otro comunicado, se refiere a Ceuta como ciudad marroquí ocupada. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa.
En términos muy duros, Marruecos se ha referido a la condena de Bruselas y asegura que no soluciona la crisis abierta con España porque elude la razón profunda del conflicto diplomático. Asimismo, dice Rabat que la condena no acompaña al trabajo que Marruecos viene desarrollando en las últimas 2 décadas en todas las materias, concretamente la de las migraciones. Ha sido el gendarme de Europa de los flujos migratorios de toda la vecindad africana. Y añade, Marruecos ya no es alumno de Europa. Se ha acabado el paternalismo.
2020 fue un año donde las donaciones de órganos se redujeron un 20% como consecuencia de la pandemia. Aún así, nuestro país sigue siendo líder en el ranking mundial con una media de 15 donaciones diarias. Rubén Prieto.
Sí, el 90% de las familias dan su consentimiento en uno de los momentos más duros, el de la muerte de un ser querido. Por ejemplo, Cristina falleció hace más de 30 años debido a un accidente de tráfico. En ese momento, sus padres decidieron que fuera donante de órganos. Nos lo cuenta Natividad, su hermana.
A pesar del dolor que teníamos tan profundo por el fallecimiento de mi hermana, pues nos sentimos aliviados y esperanzados de pensar que, bueno, que la muerte de Cristina no había sido en vano, que podría ayudar a mejorar o a dar vida a otras personas.
España continúa siendo un país modélico en la donación de órganos, con el 20% de la actividad de toda la eurozona.
Y empieza la Eurocopa con la selección española vacunada. José Luis Corrochano.
A las 9 de la noche en Roma, con el partido Italia-Turquía, empieza la Eurocopa marcada por los protocolos COVID. España juega el lunes en Sevilla contra Suecia y ya está vacunada Miguel Ángel Díaz.
Miembros de la unidad de seguridad del Hospital Central de la Defensa de Gomezulla han vacunado esta mañana a los internacionales. Les han administrado vacunas Pfizer y Janssen. Diego Llorente espera el cuarto negativo para incorporarse a la concentración. Si hoy va todo bien, mañana puede realizarse el primer entrenamiento en grupo. Thiago Alcántara, uno de los pesos pesados del vestuario, ha opinado así acerca de la vacunación.
Pues ha ido bien, hemos tenido el privilegio y la suerte de que nos hayan elegido o el gobierno ha decidido que nos vacunemos y obviamente nos ha tocado ahora mismo por la situación que sea, aunque tengamos el partido a 3 días, tenemos que aceptarlo y espero que dentro de la gran noticia que ha sido para todos nosotros pues no tengamos ningún tipo de efecto secundario para el partido, obviamente.
La otra cita del día es por la tarde, semifinales de Roland Garros, Nadal contra Djokovic, París, Ángel García.
Justo delante mío, José Luis, tengo a Rafa Nadal calentando ya para el partido de esta tarde, a priori, no antes de las 5:30 de la tarde, según lo que yo creo, en torno a las 6:30 cuando termine la otra semifinal entre Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev. Rafa Nadal va a jugar ante Novak Djokovic, capítulo 58 de su enfrentamiento, 29 para Djokovic, 28 para Rafa, pero eso sí, las 5 últimas veces que jugaron en tierra batida, desde 2016, todas han sido para Rafa Nadal, incluido Roma este año y Roland Garros en la final aquí. Está entrenando con Rafa Nadal, luce el sol, muy importante, en torno a 30 grados de temperatura, condiciones ideales para el juego de Rafa Nadal aquí en París.
El partido de Nadal lo contamos en cope.es y a partir de las 8:30 en la radio convencional, tiempo de juego con el inicio de la Eurocopa Italia-Turquía.
Gracias, Corrochano. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida amb pràcticament 6 minuts per sobre de la una. Avui divendres, portes d'un nou cap de setmana, un cap de setmana en el que es preveu que les temperatures aniran en ascens fins a arribar a un màxim teòric el proper dilluns. De totes maneres, avui, 11 de juny, hores d'ara, 23 graus i mig a la ciutat de Lleida. Els núvols que estan frenant aquestes pujades de temperatura, on ara estem 3 graus per sota, per exemple, de la que teníem ahir. Per tant, igual avui encara ens salvem d'aquesta pujada, però no sembla que sigui així en els propers dies. Ens anarem ràpidament cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida intervals ennuvolats al cel amb núvols d'evolució diurna. Durant aquesta segona meitat del dia s'esperen xàfecs que podran ser localment forts i anar amb tempesta, calamarsa i fortes ratxes de vent. Seran menys probables a zones del sud. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis, amb màximes previstes de 35 graus a Balaguer, de 34 a Lleida capital, de 33 a Tàrrega, de 28 a la Seu d'Urgell i de 23 a Viella. I si parlem del vent, seguirà fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dissabte, esperem cels poc ennuvolats amb núvols d'evolució diurna que podran deixar xàfecs febles al Pirineu a la tarda. Per últim, les temperatures diurnes demà seran lleugerament més altes, amb unes màximes previstes que podran arribar als 35 graus a Lleida capital i a Balaguer, als 34 a Tàrrega, als 29 a la Seu d'Urgell i als 26 a Viella. És una informació de la Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Encara hi ha en marxa algunes restriccions. Jo ja sé que quan es va acabar l'estat d'alarma i es va acabar el toc de queda nocturn, mentalment, molts, i ho dic en primera persona, ens vam alliberar i ja sabem la majoria del que hem de fer, evitar doncs l'aglomeració de gent, mantenir la distància, dur la mascareta, doncs ens vam alliberar i ens hem oblidat, perquè si us en recordeu, fins fa 4 dies, cada divendres parlàvem de les restriccions que entrarien en vigor el cap de setmana o a partir del següent dilluns. Això ho hem estat fent des del passat mes d'octubre, de setembre. Encara n'hi ha de restriccions, però ens hem oblidat. Per tant, anem a fer repassada perquè el Procicat substitueix la cita prèvia pel control d'accés i registre a l'interior dels equipaments esportius. El nou sistema permetrà controlar l'aforament establert i facilitar la traçabilitat dels contactes. La decisió s'emmarca en una nova flexibilització de les restriccions que encara n'hi ha i que entraran en vigor el proper 14 de juny, 14 és aquest proper dilluns. També s'han aprovat les condicions de les festes de final de curs i els actes de graduació de l'alumnat no universitari amb mesures diferents segons si tenen lloc en espais interiors o exteriors. Tot i això, es recomana que es facin preferentment en espais exteriors amb un màxim de 500 persones, amb l'alumnat inclòs, sense obligació de seure i amb permís de consum i begudes en reaccions individuals. En espais interiors, l'aforament màxim serà de 250 persones, alumnat inclòs, el que fa difícil que, per exemple, doncs, un curs de 3 nivells, doncs, allò que es feia abans, pares i padrins i tiets, doncs no. O sigui, ja de seguida parlem de 90 alumnes, només que siguin 2 acompanyants per alumne, ja són 180 i 90 i ens n'anem als 250 pràcticament. Però vaja, almenys hi ha la possibilitat de fer-ho i no perdre-ho. Hi ha alumnes que acaben 6è aquest any i que no l'acabaran mai més. Hi ha alumnes que acaben 4è d'ESO aquest any i no l'acabaran mai més. Altra vegada el 4è d'ESO, vull dir, o el 6è de primària. I hi ha alumnes que acaben, han acabat el 2è de batxillerat i han acabat ja les proves de selectivitat, o estan acabant-les, i no les tornaran a acabar, perquè això només passa un cop a la vida. Per tant, es pot fer, el que dèiem al principi, seguint les normes, que aquí acabar, no s'ha acabat res. Per tant, hem de seguir encara unes normes, evidentment. Paral·lelament, el Procicat també estableix l'assistència de públic a les competicions d'àmbit estatal de futbol i bàsquet de caràcter professional en les condicions que determina el Consell Superior d'Esports. La setmana passada es va determinar que competicions de Lliga de Futbol Professional i la ACB de bàsquet ja no havien de fer-se sense públic, sinó que s'autoritzen a 1.500 persones per a futbol i 1.000 per a bàsquet. Home, jo, el futbol ja ha acabat, almenys el de primera divisió, i a l'Eurocopa. 1.500 persones amb un Camp Nou, amb un Bernabéu o un Wanda Metropolitano, em sembla molt baix, realment. Ni es veuran les persones allà dins, però és un primer pas. A poc a poc s'ha d'anar fent. Hi ha un estudi de la Universitat de Lleida que diu, l'han dut a terme, membres de la Universitat de Lleida, que ha constatat i diuen que hi ha 200 municipis catalans en situació crítica de despoblament. I això que amb la pandèmia s'havia tornat a marxar gent cap a repoblar entre cometes, diferents municipis del Pirineu, però així tot tenim 200 municipis catalans en situació crítica de despoblament. Les localitats en risc es concentren majoritàriament a les comarques del Pirineu i el Prepirineu, com el Pallars, el Solsonès, l'Alt Urgell, la Noguera o el Berguedà. Pel que fa a la franja entre Lleida i el Camp de Tarragona, els municipis més afectats es troben a les Garrigues, a la Conca de Barberà i al Priorat. Reitero que és molt fàcil dir-ho i després dur-ho a terme és més complicat, però estic segur, i ara no et puc citar la font, però estic segur que ja s'ha comprovat que no és sa viure amuntegats en una gran ciutat. Estic seguríssim, reitero, ara mateix no et puc citar la font, vaja, el sentit comú ja t'ho diu. O sigui, viure en grans ciutats com Nova York, la capital de Mèxic, Madrid, Barcelona, estic segur que és, si vols t'ho diré d'una altra manera, és menys sa que viure a Lleida, per exemple, que alhora és menys sa que viure a Mollerussa, a Balaguer, a Tàrrega, a Cervera o a les Borges Blanques. Després, evidentment, el cas de cadascú és que els serveis i la facilitat d'accedir a segons quins serveis no està ben resolta al territori. I això fa que al final la gent, a nivell individual, digui, escolti, sí, sí, em sembla molt bé i es viu molt bé al Prepirineu o al Pirineu, però no tenim cinema, no hi ha teatre, el metge ve una vegada a la setmana, no hi ha caixer, que això està passant a molts municipis de la província de Lleida, no tenim panaderia, etcètera, etcètera, etcètera. Què fan la gent? Cap al nucli més gran que tinguin proper. Perquè a ningú li agrada deixar el lloc on ha nascut, el lloc on ha crescut. I quan salten, quan fan aquest salt, després ja per estudis o per d'altres històries, fer un altre salt ja és menys traumàtic. El primer salt costa més, deixar a casa teva. Però quan ja n'has fet un, què sé, ara imaginem que has saltat a Balaguer, per exemple. Balaguer, Tremp, Mollerussa o a les Borges. Escolta, he trobat una oportunitat, i si saltem a Lleida? I després de Lleida, perquè tots en coneixem casos, per feina o per d'altres històries, ja he anat a parar a Barcelona. I hi ha molta gent nascuda a Barcelona que tenen ganes de marxar d'allí. Per tant, ull, perquè aquest estudi diu que hi ha 200 municipis, eh? Són molts, com per perdre'ls. En fi, parlem de successos perquè 5 nois agredeixen brutalment un senegalès a Lleida amb motius racistes. L'alcalde Miquel Pueyo ha condemnat la suposada agressió i demana una investigació profunda a la Urbana i als Mossos d'Esquadra. Ho ha donat a conèixer aquest matí al ple de l'estat de la ciutat que s'ha realitzat a la sala de plens de l'Ajuntament de Lleida i ha especificat que això va passar a l'inici de la setmana passada, tot i que no havia transcendit. Tampoc ha transcendit i no ens han passat aquesta informació des de la Guàrdia Urbana de si els cinc nois o algun dels cinc ha estat detingut o identificat. La Paeria vol ampliar a tota la ciutat de Lleida el sistema de recollida de la brossa porta a porta. Als barris on ja s'aplica, en els primers 4 mesos de funcionament, la mitjana de recollida selectiva puja al 70%. També l'Ajuntament de Lleida licitarà la nova concessió de l'aula de teatre amb un model que reforça el control del servei. Serà per als propers 2 cursos, prorrogables a 2 més i per un import màxim de 547.718 euros. El Turó de la Seu Vella de Lleida quedarà tancat a l'accés a vehicles durant la nit per evitar botellons entre les 11 de la nit i les 7 del matí, però quedarà obert i accessible per anar-hi a peu. Per tant, veurem si la mesura realment és efectiva o no. I el govern de l'Ajuntament de Lleida hem sabut que avui hi ha una nova crisi en marxa pels assessors de Pueyo que volen marxar. Almenys 3 càrrecs del gabinet d'alcaldia es plantegen deixar l'Ajuntament per la mala maró. S'ho plantegen, si ho acaben deixant o no, ja ho veurem. Tema de vacunes i tema de Covid-19. Anem a desmentir una fake news o una notícia que circula per les xarxes. Les persones vacunades amb la Covid-19, contra la Covid-19, sí que poden donar sang. I de totes maneres, si tens dubtes, només t'has de posar en contacte amb els companys del banc de sang. Escolti, a mi m'han vacunat tal dia, amb tal vacuna, i era donant, o soc donant, o no he donat mai, però vull donar sang. Puc fer-ho i t'ho diran. De veritat. Aneu a la font, sempre. Oblideu-vos dels missatges que t'arriben per WhatsApp, ni que sigui d'una persona coneguda, o a través de Twitter, Instagram, Facebook, de qualsevol xarxa social. És que ho he llegit a internet. En aquest cas és molt fàcil. Trucar del banc de sang, escolti, puc donar sang si m'han vacunat contra la Covid-19, i t'ho diran. Clar i català, t'ho diran. I ho sabràs. Si reps qualsevol d'aquests missatges i no estàs clar, no el difonguis. No el difonguis, perquè si tu no tens la certesa, no el difonguis, perquè si ho envies a gent que et coneixen, és normal que li donguin credibilitat si ve d'una persona coneguda. Si no ho sabem segur, tallem la cadena. Per cert, que la vacunació massiva dels 29.400 lleidatans de 40 a 44 anys ja va començar ahir al Carràs, perquè havia vacunes lliures. Però, bàsicament, a partir de dilluns començarà a altres punts com Lleida i d'altres punts de vacunació. Han baixat ja dels 40 als 44 anys. Va ràpid, eh? Saps que si estàs dins d'aquestes franges has de demanar hora, cita, a través de la web de la vacuna de Covid de CatSalut. Salut també ens ha dit que han detectat 27 nous positius a la província de Lleida en les darreres 24 hores, 26 al Pla i un a l'Alt Pirineu i Aran. El risc de rebrot és una xifra que la tenim prou controlada. No està arreglada del tot, però la tenim prou controlada. Molt ja per sota del vermell. Ara, la RT és una xifra que en els darrers 3 dies ha anat en augment. I és una cosa que hem de tenir en compte. Si t'han vacunat, has de seguir fent exactament el mateix que feies. Distància, mascareta, evitar aglomeracions, ull amb les reunions amb més de 2 bombolles... S'ha de seguir fent exactament el mateix. Perquè el risc de rebrot al Pla de Lleida és de 48 punts, que està molt bé, però la RT ha pujat a 0,89. Ens tornem a acostar a l'1. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot està a 51 punts, que també està prou bé, però la RT ja ha pujat per sobre de l'1, 1,06. I a nivell de tot Catalunya el risc de rebrot és de 90 punts i la RT torna a estar molt proper a l'1, 0,91. Per tant, si t'han vacunat, perfecte, perfecte. Però no deixis de fer el que has estat fent fins ara. Distància, mascareta, higiene de les mans, evitar aglomeracions i, sobretot, ull amb el tema de les reunions amb amics i amb família.
Cope Lleida.
amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja parlem de cinema, ho fem el divendres de cine, com tots els divendres, i com sempre amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs? Com portes la calor?
Bé.
Sí, bé.
Encara bé.
Encara bé. Claro, no. Sí, sí, pel les temperatures que arribem a Lleida normalment a l'estiu, ara encara això ho aguantem. Jo la noto molt, per això, però bueno, encara ha de pujar més, les coses com siguin. Ara es controves...
No sé si és sort o desgràcia la dels aires acondicionats, perquè després sempre em vaig ressentint de la gola.
Això també. No, anava a dir que ara es controves en falta aquella sala de cine amb la temperatura al punt, aquella butaca còmoda.
Jo el que trobo a faltar són estrenes aquesta setmana. No sé tu, però tres estrenes...
Tres estrenes? Arriben a Lleida?
Sí, sí, sí.
Bueno, escolta, has vist cosetes?
He vist moltes coses aquesta setmana.
Sí, t'ha donat aquesta setmana.
Sí, però al final sempre vaig a morir a la mateixa plataforma, que és Disney Plus.
Disney Plus. Jo a tu t'ha agradat aquella?
Home, mira, estic en Futurama, que l'estic tornant a veure.
Ah, sí, 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 sí.
Que l'havies tornat a començar.
Bueno, he començat, però encara estic a la temporada 1.
Després tenim la sèrie de Bad Batch, La remesa mala, que també fa un capítol cada dia més. O sigui, avui estrena. Van estrenar també la de Raya i l'último dragón, que ja l'he vist, m'ha agradat molt, la recomano, una pel·lícula màgica, amb elements legendaris i sense amors i coses.
Però
al final,
això és una premiere d'aquella que s'ha de pagar a part?
No, aquesta la van treure al cine i ara que han passat uns mesos, doncs la treuen a la plataforma.
Vale.
La que sí que està de pagament és la de Cruella de Vil,
vale.
Que si voleu aprofiteu i aneu-la a veure al cine. A veure, les sales estan obertes ja.
Sí.
I ara ja no hi ha escola.
No, i funcionen.
Després d'aquesta setmana també s'ha estrenat Loki de la Marvel, que només tindrà 6 capítols, que comença a explorar una mica el tema del multiverso de la Marvel. Que això del multiverso els hi va fantàstic, perquè tenen una història que és com un fil argumental molt, molt mític, no? Que la gent, clar, fa molts anys que fan aquestes pel·lícules, sí. Hi ha gent que ha crescut amb les pel·lícules de la Marvel, no? Llavors, pues això, i ara han creat el tema del multiverso, que són diferents trames que passen paral·lelament, però en una altra dimensió. Bueno, tot esto ho aniran explicant, entenc.
Això és allargar.
Sí, sí, però sí, funciona bé, perquè agafes els mateixos personatges... Ja es va demostrar, amb la pel·lícula aquella d'animació que van fer la Sony de Spider-Man, la del multiverso,
sí.
Ja es va demostrar una mica pues, això, que aquest tipus de referències funcionen per atrapar a públic que ja forma part del fandom de la saga, però pues, alhora presenten històries diferents. Li va bé. Aquesta fórmula li va bé.
Ja veig que has estat entretinguda aquesta setmana.
Sí, i estic seguint també de Netflix, la de Night Flyers, que ja l'estic acabant. Fa una mica de por, segons quin moment.
Jo ja no la veuré i punt.
Bueno, però és una sèrie molt filosòfica sobre transhumanisme, sobre diferents coses, l'exploració d'altres mons, altres formes de comunicació... Com a sèrie de ciència-ficció, com a producte de ciència-ficció, està força bé.
Sí?
Bueno. Després, clar, la qualitat de la producció pues ja és una altra història. Jo vinc a veure The Expanse, que me va encantar. Ja
aquella sí,
Aquella sí. Jo esperava l'última temporada, ja, que em penso que és a l'octubre. Ja encara queda.
Molt bé, doncs anem a parlar de les estrenes, que només n'hi ha 3 aquesta setmana, però ja que n'hi ha 3 anem a presentar-les, que no es quedin sense presentació. A veure, 3 estrenes per avui. No em porta aquesta peça, que l'escolto sempre i no sé com es diu.
Forma part de les 4 estacions de Vivaldi, és l'estiu.
Ah, l'estiu.
Òbviament és com a l'estiu, com deies, la calor afecte, i a mi és de les 3 peces que componen l'estiu de Vivaldi, és la més representativa de lo que és la calor, no?
És la més enèrgica, és la més enèrgica, potser, de les 4 estacions de Vivaldi?
No, potser la més enèrgica és la primavera, que és la coneguda per tothom.
Bueno, la primavera, la sang altera, que ja és així.
Sí. Sí, sí.
Vinga, va, estrenes. Doncs què s'estrena?
Pues mira que et diré que l'estrena de la setmana és una pel·lícula finlandesa.
Ah.
Com te quedes?
Bueno.
Doncs bé, és una pel·lícula que ens arriba de Finlàndia, es diu La violinista, ¿vale? Va sobre pues, una famosa violinista que veu la seva carrera, que està en auge, la veu truncada per un accident que li pren la sensibilitat a les mans. Llavors, com que no pot tocar de nou, doncs recorre a fer classes a joves músics aspirants, no? Mm. Hi ha un en particular que destaqui, que és l'ambiciós Antti, que és dues dècades més jove que ella, però que atrapa la seva atenció de seguida pel seu virtuosisme. I, bueno, la seva relació va una mica més enllà de mestre i aprenent, la qual cosa, doncs, portarà inesperades conseqüències. També dic que aquí hi ha una mica de reminiscències a La pianista, d'Isabel Huppert, que està basada en una novel·la... del Frida Jelinek, Premi Nobel del 2004, ara no me'n recordo, sí, que 2004, sí, que ja fa dies, 2004, i aviat farà 20 anys.
Sí, 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 no, 2004. No fem aquests recomptes que ja saps que em posa malalt. Sí, és veritat, és que clar, parlem del dos, quan parles del 2000 més enllà, dius, ah, sí, això, això va ser abans d'ahir, no, no, és que estem al 21, ha passat 21 anys de l'efecte 2000.
Estem a los años 20, los locos años 20.
Sí, sí, sí.
Doncs bé, i les altres dues estrenes que tindrem seran dues estrenes Made in Spain, que són dos thrillers. Us explico, La casa del caracol. És un thriller psicològic, ¿vale? L'escriptor Antonio Prieto doncs, decideix passar l'estiu en un poble de la regió muntanyenca malaguenya, on es troba, bueno, pues, per trobar tranquil·litat i inspiració per la seva següent novel·la. Allí coneix a la Berta, que és una dona, per la qual sent una atracció instantània, no? I així també com alguns personatges peculiars, que són els habitants del poble, i sobre els quals comença a escriure i investigar. Llavors, l'Antonio comença a descobrir que els habitants, els locals, doncs guarden nombrosos secrets i una pertorbadora llegenda oculta, no? El que viurà en aquests dies en aquest poble doncs, li farà adonar-se que a vegades la realitat supera amb escreix doncs, inclús els mites, no? Pot estar bé aquesta pel·lícula. Trobo que està molt ben filada, té un bon guió i bueno, sempre està bé trobar també un punt màgic o inquietant en aquestes vacances d'estiu en pobles perduts, perquè aquest estiu haurem de fer alguna coseta així, no? Quan ja, però, sortir a fer coses diferents.
Vale, sí, sí, coses diferents, però per què sempre hem d'anar a la vessant de la por i de la història?
Perquè la vida és un misteri,
vale.
Ricard. Mai saps el que et pot passar. Doncs bé, l'altra estrena també és un thriller, perquè està muntat com a forma de thriller. En realitat és un drama.
Vale.
Es diu Solo una vez. Vale? Està protagonitzat per Ariadna Gil, que fa d'una psicòloga amb un servei d'atenció a dones que pateixen violència de gènere. Mm. Llavors, durant unes setmanes, doncs, és assetjada pel marit d'una de les pacients. I, bueno, en aquesta situació ella mira de tractar una parella que mai ha posat els peus en un centre d'aquest tipus, que són la Eva i el Pablo. Per una sèrie de malentesos, doncs, ella ha rebut una denúncia, però afirma amb contundència no ser un maltractador. Ja us dic, la pel·lícula és en to de thriller, que pot ser això o bé una arma de doble tall o bé una manera de conscienciar sobre una realitat, no obrint un debat social. Sí, vull dir, la crítica ha dit que és bastant neutral el punt de vista de la pel·lícula, que cadascú pot adoptar la postura que vulgui,
vale,
amb la seva visualització.
Bueno,
què més tindrem? Tenim
reestrenes, ja
també.
Sí? Ah, claro, a falta sí, d'estrenes, tornem a posar pel·lícules.
Doncs mira, aquesta setmana es podrà veure El hombre elefante, que és una pel·lícula de 1980, de David Lynch, que té 75 anys actualment, déu-n'hi-do. I també es podrà veure Eraserhead, Cabeza de borradora, de l'any 77, que jo no he aconseguit veure-la mai. El hombre elefante, sí. Jo he de dir que David Lynch, pues, estèticament, li reconec tota la innovació i tal, però a mi és una mica com Kubrick, me fan sentir malament. Llavors, no acabo de veure les seves pel·lis, algunes, eh? Algunes sí. El hombre elefante, per exemple, pues, m'agrada, vale, la veritat. Està bé, és una pel·lícula que està bé. Explica, de fet, una història real, no sé si ho sabíeu, bueno, d'una persona amb elefantisme que va ser exhibida pels circs i les fires de... ara fa més de 100 anys, però vull dir què va passar. Què més? Ah, sí.
Espera.
Fica la música. Vinga, que m'inspiro.
És que m'has parlat al començament. Aquesta cançó, mira. A veure, què us ve a... O sigui, què és el primer que us ve al cap? Pues la Jessica Fletcher, no? Escrivint a màquina. O no?
Sí, jo crec que marque tota una generació,
no? Se ha escrit un crimen. Però escolta, que jo encara els veig, alguns capítols d'aquests, i ben bé que m'agraden. Se ha escrit un crimen. Angela Lansbury, que per cert, aquesta actriu va fer... surt en una pel·lícula, no sé si... de les clàssiques del Robin Hood o de d'Artagnan i los Tres Mosqueteros. Una d'aquelles de l'època de l'Errol Flynn, surt fent de reina.
Ah,
l'Àngela bon, Lansbury.
Esta dada no la sabia, jo la coneixia com a La Bruja Novata, bueno, també, que també és una pel·lícula que m'encanta. Sí, superbritànica, barreja d'animació, les persones... Bueno, està guai, també. Mm-hmm. Doncs bé, és que també dintre del Festival Literari El Segre de Negre, doncs el Funàtic, Screenbox, participa fent projeccions de pel·lícules basades en novel·les de Patricia Highsmith, que és la protagonista del cartell del festival, i bueno, és el personatge al que se li ha fet homenatge durant aquest festival que va tenir lloc el cap de setmana passat, però aquesta setmana doncs, s'han pogut veure i es podran veure doncs, pel·lícules doncs, del cicle Highsmith. Concretament, aquesta setmana, A pleno sol, que és una pel·lícula francesa de 1960, que bueno, el seu remake vindria a ser El talento de Mr. Ripley. El personatge de la Highsmith doncs, és el Tom Ripley, que és una persona que suplanta identitats, estafa... I hasta aquí puedo leer, perquè la cosa no comença així. La cosa comença que un ric li diu vés a buscar al meu fill, que està en una illa, i l'has de fer tornar a casa i que compleixi la meva voluntat. Però, clar, Tom Ripley pues fa algo diferent. Uh-huh. ¿Vale? Llavors, si la voleu anar a veure, és una pel·li dels anys 60, l'heu de situar en el seu temps.
Bueno, vale. ¿Vale? Efectes no n'hi haurà, però, escolta, si la història és maca, cap problema.
Molt bé. Vinga, fica'm la música 4.
Vinga, anem a la música 4, que ara jo t'he de fer una pregunta. Desmadre la Laura, va. Home, dona, no? Jump around, jump around.
Claro.
Bueno, sé però que... Sé que com que avui hi havia poques estrenes, diu... Vull parlar d'un altre tema de cinema. Tu pregunta'm això. Val. I no ho sé pronunciar, no ho sé pronunciar però... jo t'he sentit, i és veritat, eh? T'ho he escoltat dir més d'una vegada, però mai t'he preguntat exactament què és la Nouvelle Vague, o Vague. Nouvelle Vague.
La Nouvelle Vague.
Què és la Nouvelle Vague?
És un terme en francès que vol dir la nova ola. Ah. I això t'ho explico perquè aquesta setmana m'han fet una entrevista a l'escola...
T'han fet una entrevista, no?
Sí, m'han fet una entrevista arrel d'aquest programa de cine que fem nosaltres els divendres, Ricard, doncs m'ha volgut fer una entrevista sobre la Nouvelle Vague.
A caram. Molt bé. Escolta, mira, no, que et confirmo, perdona, és que ara ho estava buscant. Deixeu-me fer un parèntesi, eh? L'Àngela Lansbury surt a la pel·lícula Los Tres Mosqueteros de l'any 1948 i fa de reina Anna. I ho fa... Jo t'he dit l'Errol Flynn, no, és el Gene Kelly el que hi ha... el protagonista.
Mira.
L'Anna Turner, Gene Kelly, Jan Allison... i Àngela Lansbury. Poca broma, eh? Poca broma.
Sí, sí.
Any 1948, també se li nota, evidentment, però és una pel·li que em va fer molta gràcia en el seu moment. Perdona, va, Nouvelle Vague. Et van fer una entrevista sí. Gràcies a sortir en aquest programa. Veus que bé?
Bueno, sortir, però, dirigir, guionitzar, sí, fer tot, eh?
Però em vas deixar bé o no? Jo no vaig sortir a l'entrevista.
Off the record va sortir.
Ah, vale. I et van preguntar sobre aquest moviment, la nova ola.
Sí, sí, correcte. I dic, pues, bueno, ja que els ja explico als alumnes, que des d'aquí pues, els envio una salutació a tots els alumnes, eh? També els que esteu fent les proves de la selectivitat, els que esteu a punt d'acabar el curs, no. Us he ficat aquesta música, perquè això ja s'acaba, ja ho tenim aquí, a tocar. Ja està, ja vacances, Sant Joan i tot el que vulgueu. Doncs vale.
Pues vinga, què és llavors... la Nouvelle Vague?
La Nouvelle Vague és un corrent cinematogràfic que va néixer a finals dels anys 50 a França, que volia trencar amb totes les convencions del gènere clàssic de cine, no? De la narrativa de cine, aquesta lineal que havia marcat Griffith, no? Del pla contra pla, d'un pla general se va a un pla més petit de forma progressiva, l'eix de les converses, no? Llavors la Nouvelle Vague s'usalta tot això. La Nouvelle Vague treu les càmeres al carrer, que fins llavors només s'havia gravat en estudis, inclús els carrers que sortien a les pel·lícules eren decorats, Llavors la Nouvelle Vague doncs, agafa les càmeres, surt al carrer i grava les seves pel·lícules amb un toc documental per tractar els temes de realisme social, però també els sentiments, les emocions. I com ho fa això? Bueno, doncs era una generació que no tenia molts recursos per fer aquesta revolució. I què van fer? Doncs van agafar metratge dels armaris que feia 3 anys que estava guardat i càmeres petites que no utilitzava ningú i doncs, van anar fent les seves pel·lícules al carrer. Llavors, doncs, amb aquestes pel·lícules doncs, se veu la moda de l'època, que era, aquella època era quan les noies portaven el pèl a lo garçon, les samarretes a ratlles blanques i negres. Les pel·lícules de bandes també són en blanc i negre. Ara no sabem si les samarretes eren blanques i negres, però jo diria que sí. No sé si ho situeu, això, a principis dels anys 60, no? Llavors, doncs, des de Cahiers du Cinéma, que era una publicació de cinema, doncs, una colla de joves cineastes doncs, es reunien allí i van constituir aquest grup de la Nouvelle Vague, no? Mm-hmm. I ara que t'ho he deixat perfecte per la segona pregunta, Ricard.
T'ho he deixat perfecte perquè, diguem, a veure si en conec algun de directors o actors o actrius d'aquest moviment, que jo pugui, que jo conegui...
D'actrius has de conèixer a la Brigitte Bardot, no?
Ah, sí, sí.
Mira, és una pel·lícula de la Nouvelle Vague, la de I Dios creó a la mujer.
Vale.
No sé si la recordes, que surt ella en un completo desnudo, saps? Però surt ella com tombada cap a baix, en la qual cosa no se li veu res, només se veu la silueta. És una imatge icònica del cine, la Brigitte Bardot, així. Després Jean Moreau, no sé si et sonarà.
Sí.
Anna Karina, també Jan Seberg, com a actrius, eh? Després tens a Jean-Paul Belmondo, també, sí. Que és, per mi és la cara masculina de la Nouvelle Vague. Mm. Si vols, te'l busques i diràs, ostres, sí, aquest tio que sempre sentiu fumar.
Jean-Paul Belmondo.
Jean-Paul Belmondo, sí. I de directors, doncs mira, de directors, jo te diré els 4 que per mi són més importants, ¿vale? Que són el Truffaut, que és el director de Los 400 Golpes, amb el qual doncs busca que no, amb un llenguatge poètic no, fa una mena de dramèdia deixant doncs, o sigui, de tenir aquesta narració d'un realisme social i tocant allò quotidià com si fos un misteri, no? Que és el que t'he dit abans, que la vida és un misteri, doncs als 400 golpes de Truffaut ho trobareu, això.
Però, què més tenim? De quins anys parlàvem, m'has dit? Anys 60?
Principis dels 60, finals dels 50.
I escolta, el cine actual, tu hi veus... hi veus alguna arrel del Nouvelle Vague amb algun director o amb alguna pel·lícula, sí, amb alguna saga?
Sí, tant. Mira, per exemple, directors que veuen de la narrativa entretallada i d'un muntatge dinàmic, doncs, per exemple, Tarantino. Tarantino té escenes de les seves pel·lícules. A mi, per exemple, n'hi ha algunes que me recorden a una pel·lícula que es diu La cerimònia, de Claude Chabrol, que també és un director de la Nouvelle Vague, que va voler renovar el gènere policiac i situar la criminalitat dintre de diferents estrats de la societat, que això també ho fa molt Tarantino. Uh-huh. Després, Lars von Trier, amb la creació del Dogma 95, també és un cinema que busca aquest realisme, que busca això de saltar-se les normes cinematogràfiques establertes. Tens a Bertolucci, a John Cassavetes, a Polanski, també a Iziar Bollaín, a Ivan Zulueta, a David Trueba o Daniel Carparsoro, perquè la Nouvelle Vague va crear com una moda, una estètica més formal que conceptual, ¿vale? Perquè les pel·lícules es diferenciaven molt les unes de les altres. Llavors, el que defineix una mica la Nouvelle Vague és aquesta forma de fer cine, no? Aquesta forma de rodar, aquesta forma de muntar, trobant l'originalitat en fer un punt diferent, algo diferencial, que és explicar les històries d'una altra manera, no? Una història entretallada que fa flashbacks, que fa flash forwards, que torna a la realitat, que mostra un plano general i de repente mostra un pla detall i al principi, pues, com a espectador, t'explota el cap i dius, hòstia, però te mostra allò que és important de veure.
Bueno.
No? Llavors, trobo que tot això ha tingut la seva repercussió en molts cineastes que han diluït la Nouvelle Vague en el seu estil propi.
Bueno, jo, a mi, veus, a mi aquestes pel·lícules que es mouen tant en el temps tan ràpid, que comencen, que després tiren enrere, que després van en banda, després tornen cap al mig, i a vegades em maregen una mica, eh?
Mira, Ricard, jo el que te recomano per introduir-te en la Nouvelle Vague, si et ve de gust, és mirar els musicals de Jacques Demy, ¿vale? Que va renovar el gènere musical del cine, no? Pel·lícules com Lola, Una habitació en la ciutat, Los paraguas de Cherburgo, són com una òpera i són cantades de principi a final i estan força bé. Mira, per començar amb la Nouvelle Vague, perquè no se't faci bola, jo recomanaria aquests musicals.
Bueno, pues
i després tota l'obra de Godard, que la Nouvelle Vague és Godard.
Bueno,
mira,
els musicals tampoc no és una cosa que m'apassionin, però bueno, de tant en quant em puc... Sí, no, em puc...
Sí,
pensa que jo no he vist La La Land.
Ah, ostres, Ricard, doncs llavors...
Ah, oh, sí, clar.
Has de fer molta feina encara, eh?
Sí, sí, per això et dic, és que els musicals se'm resisteixen. Per això prefereixo les pel·lícules de Pixar a les de Disney, perquè les de Disney canten massa, per mi, pel meu gust. No és que estiguin mal fetes, però canten massa. Bueno, va, que avui a part d'estrenes hem fet aquí cultura, Nouvelle Vague. Ara quan us parlin d'això ja teniu aquest inici, ja sabeu de què va la història, després has d'acabar-ho de buscar, eh? És la classe del dia de la Laura González.
Bueno, venga, final de curs.
Laura, que estem a portes del cap de setmana, cuida't de la calor, però que tinguis bon cap de setmana.
Igualment, aneu al cine.
Si usted coge la factura de la luz de su casa, usted la desgrana y la entiende palabra por palabra y fórmula por fórmula, ¿nos espera un infierno fiscal de aquí a los próximos 10 años? ¿Es de recibo que el gobierno también promueva la reforma del delito de sedición para que si lo vuelven a hacer, le salga muy barato?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría en la radio?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. ¿Y se están poniendo una alarma? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Hasta el 14 de junio en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Aprovecha los últimos días en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera el precio de tu seguro de hogar. Por eso, si vives de alquiler, puedes cubrir tus cosas con el seguro de hogar para inquilinos desde solo 38 euros y que nada te interrumpa. Contrátalo en Verti.es, tu aseguradora digital.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Apa, ja directe cap a les 2 de la tarda avui, gràcies als núvols, li està costant a 24 graus a la ciutat de Lleida, però que ja ens han avisat que de cara al cap de setmana que puja la temperatura i possiblement el pic de la calorada serà el dilluns, on segons quins llocs, i és difícil de fer la previsió perquè com ja ens ha dit l'Armando, això canvia no cada 24 hores, cada 12 hores ja. Doncs podíem anar-nos-en fins als 37, 38, 39 graus. Ja són unes xifres que fan, bueno, que fan vertigen. Em corregeix, mira, que han baixat una mica, 23 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida, perquè vegeu que l'efecte dels núvols és que posa un tendal. Mira, té la seva part bona, té la seva part bona, per què no? Almenys quan el sol està així tan fort. Va, l'Espai Groc, que jo, d'home del temps, ja veig que no em guanyaria tampoc la vida, Directora del CaixaForum, Maribel Tost. Què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Què tal? Com estàs?
Molt bé. Sí? Contenta de tornar a sentir-te.
Clar que sí. També està amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs, Puri?
Bé.
Sí? Em sembla que tens el micro... on tens el micro? El tens plegat? Ah, clar, ara.
Ara em sentiu
ara,
millor?
Ara sí, t'escoltem lluny, molt lluny. Escolta, deixa'm que anem ràpid cap al CaixaForum, perquè després la Puri ens ha d'explicar aquí tot l'estiu, pràcticament.
Home, tant.
Anirem per trams, però ja s'han presentat les activitats de juny i juliol,
sí.
Doncs Maribel Tos, el CaixaForum, que seguiu amb l'exposició de l'Apolo 11, l'arribada de l'home a la Lluna, Paral·lelament amb això, les visites familiars i les visites comentades que segueixen, eh?
Així és, així és. Demà dissabte a 6:45 de la tarda oferim doncs la visita guiada per al públic general, i el diumenge, com molt bé tu avançaves, a 12:45, a les 11:30, doncs oferim la visita per al públic familiar. Però val a dir que per aquest diumenge la visita, les entrades per la visita d'aquest diumenge ja estan exaurides. Però sí que el públic podrà participar d'altres visites de tots aquests diumenges que queden del mes de juny. És a dir, el dia 20 també n'hem programat una, i el dia 27 també. I bé, i de cara al juliol, que si em permets, doncs jo ja començaria doncs a plantejar doncs una mica tota la programació que hem programat doncs per aquest mes de juliol. Una de les grans apostes de Caixa Fòrum Lleida és les visites guiades per al públic familiar a l'exposició, no? En els dimarts 6, 13 i 20 de juliol a les 7 de la tarda.
Molt bé.
I bé, al costat doncs d'aquestes visites guiades, també de cara al mes de juliol han programat un ventall ampli de tallers de ciència, de tallers d'arts plàstiques, de tallers per al públic familiar, en definitiva. Així doncs, cada dimecres, i començaríem doncs el dimecres dia 30 de juny a les 7 de la tarda, ja donaríem pas al primer taller, que porta per títol Tòtems Urbans, que és un taller adreçat a nens i nenes a partir de 4 anys, i en aquest taller doncs imaginarem i construirem tòtems en què les senyes de la tribu són substituïdes pels símbols de la vida moderna. De cara doncs al dimecres 7 de juliol oferirem doncs un taller de ciència que porta per títol Capses de llum. Aquesta activitat ens convidarà a descobrir els secrets de la llum, les propietats dels colors, les ombres i el moviment. I a mitjans doncs del mes de juliol, concretament el dimecres 14 de juliol, el protagonisme el tindrà doncs la música, amb un taller de veus i ritmes de l'Orient, no? A través de sons i ritmes ens endinsarem en la música oriental i aprendrem doncs a combinar moviments, cançons, veus. En definitiva, hem plantejat un taller en l'estricte sentit de percussió corporal. I de cara doncs al dilluns 19 de juliol acabarem doncs aquesta oferta de tallers amb un taller doncs de ciència, no? Que porta per títol Plastiformes Lluminoses, no? I en aquest taller fabricarem doncs una plastilina conductora amb la qual a través doncs de formes geomètriques crearem objectes que podrem il·luminar doncs amb LED.
Caram.
Però a banda de tota aquesta oferta de tallers, també val a dir que a partir, o sigui, tots els dijous, del mes de juliol, des de l'1 de juliol fins al 22 de juliol, a les 7 de la tarda oferirem una projecció de pel·lícules dedicades doncs als més petits de la família, no? Amb l'objectiu doncs de educar doncs noves mirades, no? I hem programat doncs un cicle dedicat a l'escriptor i contista Roald Dahl, no? Que és conegut com conegut doncs per les seves creacions com El meu amic el gegant, Matilda, James i el melocotón gigante, La revolta dels contes. Totes aquestes creacions seran projectades a Caixa Fòrum Lleida a la pantalla de l'auditori.
Totes aquestes activitats que ens està dient la Maribel les teniu a caixaforum.org/Lleida, que de fet és la manera més ràpida, còmoda i efectiva per reservar la vostra plaça. Recordeu que encara doncs hi ha certes activitats que estan sota un aforament màxim, una limitació d'aforament, i que si hi ha alguna que ja t'interessa, que ja ho tens clar ara, perquè ens ha avançat moltes coses la Maribel, caixaforum.org/Lleida, i allí agafeu la, reserveu la vostra entrada. És la millor manera, Maribel, per no quedar-se després amb les ganes.
Sí, així és, perquè els aforaments encara no són el 100%, sinó en l'actualitat estem al 70%, i sí que és important doncs que el públic que verdaderament tingui ganes doncs de venir, de gaudir d'aquestes activitats, que pugui tenir doncs l'entrada doncs anticipada, no? I així assegurar-se doncs la plaça.
Clar. Molt bé, Maribel. Doncs recordem també que el dia 25 de juliol és el darrer dia que podreu visitar l'exposició Apolo 11, l'arribada de l'home a la Lluna, que no us espereu el darrer dia, eh? Que després no arribem
allà.
Així
és, així és.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara marxem a parlar amb la directora de l'Auditori, amb la Puri Terrado. Puri, de l'Auditori, de fet, no me recorda que la setmana vinent, el dia 19, o sigui, dissabte vinent, ja arriba el concert de la Emília Rovira, amb qui vam parlar la setmana passada, va estar aquí a l'Espai Groc, i que ja el teniu a punt, a la temporada Lleida.cat, podeu entrar i comprar la vostra entrada, que a més us surt l'enllaç amb el plànol de tots els seients lliures i podeu triar-ho, eh? Però, Puri, s'han presentat activitats per aquest juny i juliol, oi?
Hola.
Ah, sí.
Sí, hola, Ricard, és que t'havia perdut la connexió i no sentia res.
Vale, doncs estava dient que dissabte vinent tenim a l'Emília Rovira, que entreu a la web de la temporada Lleida.cat, que podeu triar les cadires on us voleu seure, que és igual que dèiem amb la Maribel, és la millor manera, ràpida i efectiva, i sortirà amb el seient assignat.
Sí. Abans de l'Emília, doncs, que és a l'Auditori, demà comencem Estiu en Viu, que és un festival que fem, que anirà durant els mesos de juny i juliol. I llavors el comencem en un espai molt especial, que és una central frutícola.
Ah.
És Aril Fruit. És un auditori de palots creat per a l'ocasió. És una obra efímera.
Que bo.
Dissenyada pel Josep Maria Puigdemassa, que és arquitecte.
Doncs, i llavors... És efímer, això, és a dir, ho munten per aquest dia, que si us ho perdeu ja està,
sí. Sí, ja està. La veritat és que està tot venut per dir alguna cosa, perquè no és amb preu l'entrada, però estan totes les entrades ja reservades. Normalment sol fallar un 10% de les persones, o sigui que si algú vol intentar venir a última hora a veure si hi ha algun espai lliure, doncs si hi ha aforament que no s'ha ocupat, segur que l'acabarem d'ocupar.
Clar, s'ha de provar.
Però bé, la veritat és que tenim diferents propostes durant aquests mesos, que passa també per la Festa de la Música, que organitzem, perquè les escoles de música tenien moltíssimes ganes, i en parlarem més endavant, de sortir al carrer, de fer-se visibles a la ciutadania, i hem muntat la Festa de la Música per poder mantenir distàncies amb tranquil·litat a la Seu Vella.
Clar.
Tot el dia del dissabte 19 de juny.
Jo el que em dona la sensació, i gràcies a això, és que per culpa de la pandèmia, potser ara descobrirem racons en el que fer activitats que d'altra manera potser no ens haguéssim ni plantejat fer-ho, eh?
Doncs sí. Home, nosaltres aquest any el festival s'ha plantejat bastant ubicat a Seu Vella. Els concerts o els espectacles més importants estan tots ubicats allí, que tenim un escenari fix i fem un parell d'espectacles almenys durant la setmana.
És el centre de la ciutat. A més, és que
sí,
és una, jo crec
sí.
que el turó de la Seu Vella l'hauríem de tenir... Ara anava a dir les nostres oracions, vull dir, els nostres pensaments cada vegada que fem activitats i pujar al turó de la Seu Vella i fer més coses, potser falta una mica més de serveis, però sobretot gent, i falta sí. gent, molta gent.
Sí, sí. Llavors hem muntat un concert a dins de la nau, però per a 40 persones, i farem 3, i si hi hagués més interès, 4 passes al vespre per gaudir de la música, però des d'un punt de vista arquitectònic, no? Els músics ens ho explicaran abans de començar.
Ah, molt bé.
I llavors ho gaudirem sobretot, no solament amb la música, sinó també amb l'observació il·luminada, no? de la nau. I penso que és una experiència quasi religiosa, aquesta.
Això quin dia, Puri?
Això serà el dia 1 de juliol, per exemple, no?
1 de juliol.
El dia 2, sí, el 1 de juliol, a la tarda vespre, amb diferents horaris, sí. Llavors, el concurs de piano també participa en aquest festival, perquè tindrem el dia 2, és un dia en què ja s'han acabat les proves les proves per a passar a la final, tenim per aquí una sèrie de pianistes extraordinaris i vam dir, doncs, per què no fem un concert amb aquests pianistes, no? I anirem a l'IEI i també a la plaça de la Sardana i farem dos concerts gairebé simultanis per les persones puguin anar on els faci més il·lusió, i llavors tindrem un piano de cua a baix al IEI, a baix al pati, i un altre piano això, de cua de la plaça de la Sardana.
Això anava a dir que, a veure, per fer un concert de piano t'has d'endur el piano. Això ja són paraules majors.
Sí. Home, però jo penso que l'ocasió s'ho mereix,
sí.
I que tothom podrà gaudir d'un espectacle, perquè són pianistes que són espectacles ells vivents, no? Amb la qual cosa disfrutes moltíssim.
No, i el dia següent... M'estic imaginant l'interior de l'IEI amb un piano de cua al centre. Ha de quedar magnífica.
Doncs sí.
No, a nivell de so no ho desconec, però jo crec que també, eh?
Sí, no, jo he tocat allí al pati i és una gran...
Ah, veus?
Sona superbé, molt bé. Evidentment, a dalt a la plaça de la Sardana amplifiquem, perquè és
home,
un espai evident, molt
sí,
obert.
Sí. Clar que sí.
Llavors tindrem propostes com l'Stefano Palacci Quintet, que l'Stefano Palacci és un cantant que és un baix reconegudíssim en el món de la clàssica, però que ens oferirà música més de jazz, més de swing, un altre àmbit que té una veu superapropiada per això. És un dels espectacles de pagament. Quan parlem de pagament parlem de 10 euros que farem a dalt la Seu Vella, o també un grup de jazz com el Frederick Kalkist Quintet, és un saxofonista que procedeix de Suècia, o el Dani Nello amb la Barcelona Big Blues. Amb la qual no solament oferim música clàssica, no?, sinó que oferim també un altre perfil de música, així com la Banda Simfònica de la Unió també ens oferirà un concert per a famílies.
Deixa'm que recordi una web, cultura.paeria.cat, cultura.paeria.cat, que allí és on podeu trobar l'estiu en viu, tot això que ens està explicant la Puri, ho dic perquè, clar, només que te n'hagi agradat més de dos, ja et comencen a ballar les dates i els horaris. Escolteu, cultura.paeria.cat.
Hi ha també diversos espectacles de teatre, que això ja no ho domino tant. Hi ha un, doncs, que és més de so de percussió, més de com de carrer, no?, el dia 9 de juliol, amb dansa, cant, poesia. Hi ha també unes monologuistes que són, a més, dones, vull dir que està bé perquè sempre se queixen, no?, de que s'ha de fer sortir a les dones al carrer, doncs aquí les tindrem. O també una obra que és un acte de memòria històrica, en aquest cas al Museu de l'Aigua, al Jardí.
Molt bé.
Que diu Memòries líquides, no?, i les veus del safareig, de les bugaderes, no?, i de l'època aquesta, no?, de la Revolució. Mm-hmm. Amb la qual hi ha més propostes, però és que no sé tampoc el temps que
tenim. No, si estem a punt d'arribar a les dues, però és veritat que avui hem fet aquesta presentació i aquest primer tast i que n'anirem parlant cada setmana de les que tinguem més properes. Properament parlarem ben aviat, perquè avui és dia 11, la setmana vinent parlarem, per exemple, de la 14a Festa de la Música, que això serà el dissabte vinent, dia 19, per exemple, que afortunadament el tornarem a fer. Això és una bona notícia. Doncs, Puri Terrado, escolta, gràcies per estar amb nosaltres i per portar tota aquesta pila de propostes.
Moltes gràcies a vosaltres per la col·laboració que feu sempre amb nosaltres.
Clar que sí. Que tinguis bon cap de setmana.
Igualment, gràcies.
I Maribel Tos, directora del Caixa Fòrum, com sempre un plaer també. Gràcies. Segueix aguantant el coet de l'Apollo 11, que no es mogui fins a final de juliol del Caixa Fòrum a Lleida.
Així serà.
Gràcies, una abraçada. Bon cap de setmana.
Adéu, bon cap de setmana a tots.
Vinga, va, amb un somriure, que estem a punt d'arribar a les 2 de la tarda. Estem a les portes ja del cap de setmana. No sé si tens plans o no. Si tens plans, amb les mesures de seguretat, a les que ja saps, les de distància, mascareta i tot plegat, Doncs benvingudes siguin totes les activitats de cap de setmana. Només faltaria, que ja tenim ganes de fer cosetes. Si has de sortir al sol, ull a les hores centrals, que farà molta calor, que el sol és molt fort, que ens hem de cuidar, que el sol és salut, però depèn de quines hores, no. Per tant, ja saps, mascareta, distància, higiene, i a més, des de les 11 o les 12 del migdia fins allà a les 4 o 5 de la tarda, si pots evitar el sol, sempre millor. Que tinguis bon cap de setmana, i tornem des de Lleida el dilluns, a les 12:20, puntual com sempre, ens pots escoltar a través de totes les freqüències de la cadena COPE a la província de Lleida i també a través d'internet, a la web cope.es, te'n vas a l'emissió en directe, tries l'emissora de Lleida, o et pots descarregar l'aplicació gratuïta pel teu mòbil, la de COPE. També te'n vas a l'emissió en directe i tries l'emissora de Lleida. Cuida't força, una abraçada, salut, adeu. Hey, hey, I wanna be a...